Que passant de les 11, al meu costat ja s'asseu aquesta hora el periodista d'esdeveniments negatius del diari Ara, en Cesc Maideu, per retractar, com cada dilluns, ja sabeu, els temes més foscos de la nostra societat. Bon dia, Cesc.
Bon dia.
Què tal? Com
molt bé.
Bé?
Molt bé.
T'has descansat aquest cap de setmana?
He treballat, per tant, no he descansat gaire.
T'hem però... llegit molt.
Sí, hem treballat molt la setmana passada, però sempre, o sigui, treballar cap de setmana sempre vol dir que entre setmana tindrem algun dia de festa, per tant, ja ho compensarem.
Va, espero que sí, eh? Escolta'm, dèiem que t'hem llegit molt. De fet, ahir mateix, al diari Ara, teníeu aquest dossier, no?, un monogràfic de multireincidència. Clar, com va ser això de defensar, no?, aquests multireincidents que deies tu, no?, d'alguna manera.
Ho hem intentat enfocar des d'intentar explicar la multireincidència des de dins, és a dir, vam acompanyar una companya, la Laia Galià, va acompanyar un advocat de guàrdia durant la jornada laboral de guàrdia, és a dir, va baixar els calabossos a parlar amb els detinguts, tota aquesta feina que també és molt interessant. Jo vaig poder parlar i entrevistar un multireincident que porta molts anys robant a Barcelona, i vam intentar enfocar-ho així, no només entendre el problema des de la part policial i judicial, que és el que se n'ha parlat molts cops ja, és a dir, que hi ha un bloqueig als judicis, als jutjats, que fa que no se'ls jutgi, per tant, que no tinguin antecedents i, per tant, que continuïn robant, però també intentar entendre'ls a ells, que això a vegades també està bé. És a dir, els lladres perquè roben. Ja tot, evidentment, tothom té la seva motivació al darrere, però intentar entendre per què ho fan. I al final, una de les conclusions és, a la vida, això m'ho explicava un policia, un comandament dels Mossos, i em deia, a la vida tothom ens movem per decisions de costos i beneficis, no? És a dir, he de fer això, per exemple, treballar a la ràdio. Treballar en aquesta ràdio segurament té uns beneficis i té uns costos. Doncs tu assumeixes els costos i et guies pels beneficis, ¿vale? Doncs els lladres també ho fan. I el cost de que els detinguin és molt més baix que el benefici que guanyen robant un rellotge car. I al final, doncs, ho continuen fent.
Clar, ho continuen fent. A mi em va cridar molt l'atenció, bastant en exclusiva, no?, aquesta entrevista amb un lladre, amb un pispa, digueu-ho bé, no, Giró?
Amb un pispa
professional, i aquestes decles que li vas treure de no he robat mai a un català.
Sí, que després de just després d'aquesta declaració seva, jo també li apunto a dins, que és, també admet que no pregunta d'on és una persona abans de robar-la.
Claro, perquè dir... pot ser que ho sigui, no?
Exacte. Vull dir que no...
Sí. És un titular cridaner.
És un titular cridaner, evidentment. Sí, és un titular cridaner, que ho ha dit, evidentment. Jo no m'ho invento. Si Clar. Ho diu, doncs ho diu. Però sí, és un lladre que és bastant conegut al barri del Raval. Se'l coneix per fer el Ronaldinho.
El Ronaldinho?
El Ronaldinho. És com una tècnica per robar, que es posa una persona... Ho fan normalment amb persones que van una mica èbries. Es posa una persona al teu costat i et comença com a tocar la teva cama amb la seva cama.
I això es diu fer un Ronaldinho.
Sí, perquè és com intentar tocar la teva cama amb l'altra cama. Sembla que juguis a futbol sense pilota, Clar. Diguéssim. I en aquest moment d'estupefacció teva, doncs et roba el mòbil. Et posa la mà a la butxaca i te'l treu. I tu pràcticament ni te n'adones.
I ell el que explicava és que després, el que ens vas explicar tu l'altre dia, sobretot el tema dels mòbils, no?, que els portàvem a aquests pisos, no?, que feia referència a tu.
Pisos concrets, que ja els coneix, i on li paguen, depèn del mòbil, 50 euros, 100 euros, depenent del mòbil, i amb això va fent. També és important en aquest cas, és a dir, ell el que insistia molt era en la seva història de que ho ha passat molt malament.
De com va començar, no?
Exacte. Fispa. Que això, crec que hi ha una part de la multireincidència que ens hem d'enfocar, és a dir, que és així, és a dir, són persones vulnerables que, evidentment, escullen robar quan podrien escollir altres coses, és a dir, també hem de deixar clar això, és a dir, tothom a la societat moltes vegades una oportunitat la pot tenir, el problema és que hi ha gent que opta per robar, però hi ha altres parts de la multireincidència, que això també ho hem d'intentar deixar molt clar, que roben perquè volen. És a dir, hi ha persones que podrien treballar i roben perquè els surt més a compte robar. I després hi ha una part també de toxicòmens, que és també complicada, i que roben per drogar-se. Però en aquest cas ell venia a dir això, que porta... És que era una persona gran, és a dir, va néixer l'any 77.
Quina edat?
Va néixer l'any 77, vull dir gran, vull dir que normalment ens imaginem els lladres més joves.
Sí.
Doncs aquesta persona és una persona d'edat mitjana, diu que roba des dels 13 anys, és a dir, des dels 13 anys robant a Barcelona, i que mai ha trobat una sortida que no sigui robar.
Clar, perquè el que queda molt clar després de llegir ahir el diari Ara era el problema de fons de la multireincidència, que s'ha parlat moltíssim, no, Cesc? I és potser aquest embat judicial que ens trobem a molts d'ells, no? I, de fet, un altre titular que vosaltres destacàveu és que com funcionen els lladres de carrer, dèieu, un furt cada 3 minuts.
És la mitjana que hi ha a Catalunya, l'any passat. Hi va haver-hi un furt cada 3 minuts. Hi va haver uns 200.000 furts en un any, per tant, surten aquesta mitjana. I el problema és aquest, quan dèiem això dels costos i els beneficis, el cost que és que et detinguin, és petit per ells. Perquè el detenen, el porten a disposició judicial, declara, i el judici ràpid hauria de ser en 15 dies, com a màxim. Mm. I acaba sent un any o 8 mesos. I clar, durant aquest temps torna a robar.
Torna a sortir al carrer i torna a robar.
Exacte, però l'antecedent, com que tarda tant a jutjar-lo, no se li computa.
Clar.
I per tant, costa molt que entrin a la presó i es va creant com aquest cercle i d'alguna manera hi ha aquesta sensació d'impunitat. El que s'està fent és, a nivell policial, s'està augmentant molt la presència policial, de fet, les dades de furts baixen, però les detencions pugen, que això vol dir que la policia està treballant més, però els jutjats doncs, estan intentant crear nous jutjats ràpids, perquè és la solució, poder-los jutjar més ràpid.
Com veuen ells la multireincidència, no? Que has tingut l'oportunitat de parlar, deies, amb aquest bisbe professional, nosaltres li diem així, no? No? Com ho vau poder tractar, el fet de que ells són conscients que hi ha...
Sí, no, vull dir, ell admetia que durant el seu dia a dia, encara que el detinguin, és dir, ell, per exemple, és una persona que això a mi em va sobtar, que és, no recorda quants cops l'han detingut. Que a mi, vull dir, una persona normal recorda quants cops l'han detingut,
raó,
perquè
normalment
el retenen o molt pocs cops o cap.
Sí.
I ell admetia això, que diu, bueno, em detenen, vaig allà, doncs no declaro i ja em citaran,
ja,
saps?
Ja.
I després també roba turistes, recordem, perquè els turistes denuncien menys que els natius, i a més, els turistes a vegades denuncien, tornen al seu país i se n'obliden de la causa judicial, i això fa que ells, doncs... I a més, hem de tenir en compte un altre element que és important, i és que si tu, sobre el paper, t'han de jutjar un judici ràpid, és a dir, t'han de jutjar en poc temps, i t'acaben jutjant al cap d'un any, això és un atenuant. És a dir, la teva pena es redueix pel fet de que t'hagin tardat tant a jutjar-te. Per tant, a més, surten amb penes més baixes, també, pel fet de que tardin tant a jutjar-los. Vull dir que és tot un...
Déu-n'hi-do.
Un exocat que s'ha intentat solucionar, doncs, i s'està intentant fer, però, evidentment, vam parlar també amb la jutgessa de Gana de Barcelona i admetia que no és immediat, que s'anirà notant mica en mica, que amb els mesos s'anirà reduint la llista d'espera als jutjats ràpids, però que és...
Perquè la intenció era afegir més jutjats, no?
Exacte, més jutjats i més jutges.
Clar.
Les dues coses. Mm. Però, i s'estan anant fent, se n'ha creat un de nou, és a dir, mica en mica ells calculen que en un any ja es pugui reduir la llista d'espera a 5 mesos, és a dir... Que ja ho tenen calculat.
Els resultats, no, Cesc, que es podran veure d'aquí un temps. Bé, doncs ja sabeu, podeu compartir, podeu llegir aquesta notícia, aquest seguiment, aquest dossier que va escriure en Cesc Maideu aquest cap de setmana al diari Ara, però és que nosaltres aquí, la setmana passada, a Giró, li vam comentar en Cesc que estaria bé parlar un dia de sèries, i ell s'ho ha pres al peu de lletra.
Sí, però, és a dir, tu em vas dir...
Sí, però...
Això és que no ha fet els deures.
No, tu em vas dir, estaria bé un dia, fem rànquing sempre aquí, doncs portar el rànquing de les sèries més realistes o que s'adequen més a la realitat d'un crim, és a dir, que són més fidedignes a la realitat pel que fa a la investigació d'un assassinat, etc etc. I després jo vaig plantejar-m'ho, fer-ho, i vaig dir, ostres, que jo no en sé prou, tampoc. És a dir, jo no hi soc, ja m'agradaria poder-hi ser l'escenari d'un crim, però jo, per desgràcia, no puc entrar-hi. Doncs el que he fet és, a certes fonts policials que conec, doncs dir-los, escolteu, quines sèries que heu vist realment us sentiu representats en la feina que feu i en totes les complexitats que té una investigació.
O sigui, que estan ben adaptades, no? Que són
realistes.
Exacte,
sèries ben adaptades.
Val.
I ho estan mirant.
Ho estan mirant.
Ho estan mirant, sí, sí. Ara tenim algun policia, doncs mirant sèries. No.
Així treballen.
Esperem que passi altres
però
coses,
vull dir que ja
en el seu temps lliure, clar.
No.
O potser ja els té al cap. Bé, doncs estarem a l'espera que en Cesc Maideu ens porti aquest rànquing final d'aquestes sèries ben adaptades, sèries policials ben adaptades, però avui, diguéssim que ho has...
Ho he adaptat.
Mira,
ho he adaptat.
Has fet una bona adaptació.
Una bona adaptació.
A veure.
En parlarem de sèries, i a més és un tema que és molt d'actualitat, fa dies també que em volia parlar, i últimament està molt de moda el true crime. Això és, ens agrada a nosaltres, els periodistes que fem successos, perquè la gent ens fa més cas, ens llegeix més, i sembla que estiguem en un moment doncs, que els successos, el true crime, funciona. I això també fa que hi hagi moltes sèries de true crime, moltíssimes, a tot arreu. I això està començant a tenir certs problemes, i és què passa quan aquestes sèries de true crime es prenen llicències narratives que poden anar més enllà d'una sentència judicial o d'una declaració d'un acusat. És a dir, que la sèrie representa situacions que la sentència no surten. I això està començant a tenir conseqüències judicials amb denúncies dels propis acusats, amb denúncies de familiars per indemnitzacions. I anirem a repassar aquests casos últims on hi ha hagut aquesta situació complexa a nivell judicial.
Clar, als nostres oients, jo crec que el primer cas que us pot venir al cap, com ens ha passat a tots, no, Giró, és el cas de la Rosa Peral.
Rosa Peral,
no?
Exacte.
Aquesta seria com el primer cas que et ve al cap.
Cuerpo en llamas, l'heu vista?
Sí.
L'heu vista. Sí. Què tal, opinions al respecte?
veure, clar, jo és que tot el que faci Quim Gutiérrez,
ja a favor, eh?
Molt a favor, però... I Úrsula Corberó també, sens dubte. Però trobo que, clar, no... Jo em quedo, clar, amb l'original, diguéssim, amb com s'ha explicat a Crims, no?
Exacte. Doncs el primer cas és aquest, que per qui no ho sàpiga, la Rosa Peral... Que està
el crim de la Guàrdia Urbana,
està condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, doncs va denunciar Netflix als tribunals. Primer va intentar aturar la sèrie, no ho va aconseguir, i ara ha denunciat als tribunals Netflix i demana una indemnització de 30 milions d'euros, que el resum és un euro per cada hora de reproducció de la sèrie, per tant, 30 milions, per haver tacat el seu dret a l'honor i, sobretot, el dret a l'honor de les seves filles. És una mica complicat, això. Ella té dues filles, però la sèrie en té una, bàsicament de la seva filla. El que ve a dir...
Clar, perquè ella concreta quines són aquestes escenes de la sèrie que són mentida.
Exacte, és a dir, ella intenta... Ho enfoca molt en el tema de la seva filla. Hem de tenir clar que la sèrie Rosa Peral té una filla i a la vida real té dos. Per tant, i li canvia el nom també la sèrie, vull dir que intenta protegir la menor d'aquesta manera. Però sí que és veritat que hi ha dues escenes molt concretes, sobretot una en la qual Rosa Peral diu això no va passar mai perquè el jutge no recull, això és veritat, el jutge de la sentència no recull aquesta escena, i és una escena on la filla de Rosa Peral veu a Rosa Peral ensangonada després del crim. Les filles, evidentment, eren molt petites, no van declarar al judici, encara no han declarat mai, ni han explicat què va passar. I aquesta escena, doncs, Rosa Peral diu que mai va passar i que ataca el dret de l'intimitat i l'honor de la seva filla i d'ella. També hi ha altres escenes que, com discussions entre ella i la seva filla, que ella ve dir que mai van passar i, per tant, que també són calúmnies cap a ella.
Perquè el judici per aquest cas està en marxa, Cesc? O sigui, encara... sobretot pel joc de la indemnització que demana ella, no? Milionària.
Exacte. El judici està en la fase prèvia, va començar la fase prèvia del judici la fa dues setmanes, i ara encara estem en aquest moment, doncs, que en breus se celebrarà el judici final i sabrem si hi ha una indemnització o no hi ha una indemnització, que pot ser milionària. Repetim, pot ser de 30 milions d'euros en aquest cas, i... També hem de recordar, en aquest cas, que en un primer moment el Rosa Peral va intentar aturar la sèrie amb una mesura cautelaríssima, que li van rebutjar, i després, quan va recórrer, li van donar la raó, però li van donar la raó massa tard.
Perquè ja estava
més. I la sèrie ja sabia més.
Bé, doncs estarem al cas. Va, anem cap a la segona sèrie del rànquing que ens portes avui.
La segona sèrie és la història de Stephen Avery. No sé si us sona el seu nom, entenc que potser no.
No.
És un home de 62 anys, de Wisconsin, i des de l'any 2007 compleix una pena de cadena perpètua per l'assassinat d'una fotògrafa. Vale? Fins aquí tot bé. Però la part més curiosa de la seva història és perquè que molts anys abans, el 1985, el van condemnar per una agressió sexual. Una agressió sexual que mai va cometre i que el va estar fins a l'any 2003 empresonat per uns fets que no va cometre, perquè finalment les proves d'ADN li van donar la raó. És a dir, bàsicament la policia la va detenir. Les proves d'ADN de l'any 1985 doncs, tenien certes mancances de fiabilitat. L'any 2003 van millorar i van demostrar que ell no havia comès l'agressió sexual.
I es va passar 18 anys a la presó sense...
Exacte. Però la història continua amb que surt de la presó i al cap de molt poc d'un any mata una fotògrafa, en teoria. Està condemnat.
Presumptament, no? Clar.
No, està condemnat.
Està condemnat,
I està que complint una cadena perpètua per aquests fets. I aquest és l'argument d'una sèrie de Netflix que es diu Making a Murderer. No sé si l'heu vista.
No.
És de les més pioneres, perquè des de l'any 2015 i va ser de les primeres que van començar com a tractar el true crime des d'aquest punt de vista. I l'assassí va, en aquest cas, és a dir, l'assassí no va denunciar Netflix, és a dir, ell la sèrie... Bueno, el que passa la persona a vegades és que la sèrie no la pots veure en primer lloc.
Clar.
Però qui va denunciar la Netflix va ser un policia.
Ah, sí?
És a dir, hem de tenir en compte que els policies que van investigar el cas van investigar tant l'agressió sexual com l'assassinat.
Val.
Perquè és d'una ciutat, és a dir, tot va passar a la mateixa ciutat.
Sí.
I ens hem d'imaginar això. Els policies que falsament van acusar, en aquest cas l'acusat, per l'agressió sexual, doncs el van investigar posteriorment per l'assassinat. I en la sèrie, el que es ve a dir és una teoria una mica conspiranoica que hi ha als Estats Units, que és que els policies, com que durant la investigació de l'assassinat estaven també acusats d'investigar falsament a la mateixa persona per agressió sexual, van modificar proves de l'assassinat.
Wow.
Perquè l'agressió sexual, d'alguna manera... És a dir, clar, si tu estàs en un judici, el senyor que ha estat tants anys a la presó sense cap motiu denuncia, evidentment, a la policia, als tribunals, una indemnització per haver estat tants anys allà, doncs que aquesta persona, al cap d'un any, hagi assassinat algú, doncs a nivell de la causa judicial oberta per indemnització, doncs és dolent per ell. És a dir,
clar.
El perjudica clarament.
Però escolta, i com va acabar tot plegat, Cesc?
Doncs va acabar que Netflix va... Netflix, perdoneu, els jutjats van dir que res de res, que podia...
Va donar la raó a la policia?
Exacte, no, va donar la raó a Netflix, en aquest cas, va dir que no era ni calúmnies, ni contra el dret a l'honor, ni res de tot
res,
això.
Val.
I va acabar sentenciant que no hi havia cap mena d'indemnització pel policia, que en aquest cas, doncs, s'intuïa o es deixava entreveure que podia modificar proves.
Bueno, doncs mira, making a murderer. Ara que ho dius, crec que sí, que la Neira va dir, sí, el meu anglès.
Jo t'ho he pronunciat i no sé si ho he fet gaire.
Sí, no gaire. Et trobareu a Netflix.
Ara l'Olma és la crítica a nivell de...
Making a murderer.
Molt bé.
No, però no és murderer, és murderer.
Escolta,
tenis, Déu a Netflix, de la sèrie.
Sí, i ho veieu. Va, seguim amb aquest rànquing de sèries sobre crims que ens porta avui al Cesc Maideu. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say be let down, you're bound to fall. Va, anem per aquest tercer lloc del rànquing. Ara de què parlem, Cesc? O de qui parlem, millor
dit? Aquests sí que els coneixereu segur, que són els germans Menéndez.
Hombre!
Sí.
Com està ara el cas, no? Perquè se sabia que es volia reobrir, no?, pel tema de la sèrie i tal.
Exacte, en moment encara no s'ha reobert, en teoria. Però, és a dir, també hi ha aquesta part, i la part que us porto avui és els germans Menéndez, la sèrie ja l'heu vist a molta gent, a Netflix, la sèrie que es diu Monstres o Monstruos, depenent de com tingueu el Netflix, en quin idioma.
Com vas pronunciar això?
Monstres està bé. Vale, el català encara el domino. Bàsicament narren com van assassinar els seus pares a la mansió on vivien, a Beverly Hills, l'any 1989, i també la sèrie, una mica, però en el centre, és que els fills havien patit abusos sexuals del pare. Mm. El tema és, encara n'han denunciat a Netflix, però després de la sèrie, alguns familiars, la dona d'un dels condemnats i tot plegat, van començar a dir, van fer públiques declaracions dels germans, que estan a la presó, evidentment,
sí,
doncs... que eren calúmnies, que la sèrie era falsa, que hi havia moltes escenes que eren irregulars, i van obrir la porta, en algunes declaracions, a denunciar Netflix per el contingut d'aquesta sèrie. Per tant, és un exemple d'un nou cas de que potser acabarem als tribunals per un true crime que a vegades no sabem ben bé. És a dir, és que saps... Per exemple, Crims, o sigui, Crims a Catalunya és clarament
molt
fiable.
Clar.
Ah,
és molt fiable,
sí,
però perquè també no és ficció.
Clar.
El problema és quan hi introdueixes elements de ficció en una
jugues,
sèrie...
I jugues, no, Cesc, amb aquestes llicències que et pots permetre, perquè és una ficció, no?
Exacte, però clar, si tu vas amb noms i amb cognoms reals de les mateixes persones, busques actors
terreny
que s'hi assemblin,
sí,
i tot plegat, sí, doncs entrem en un terreny doncs, que pot ser delicat a nivell judicial, i és el que està passant ara.
Vinga, doncs també estarem molt atents amb aquest cas dels germans Menéndez. A veure, Cesc, que ens perdem, tenim el cuerpo en llamas. Ens has parlat de Mickey a Murderer i l'assassinat dels germans Menéndez. A quin crim anem ara?
Aquest potser també us sonarà, que és a Carolina del Sud, l'any 2021. El nom us sonarà segurament als Murdoch. Murdoch? Família Murdoch, no?
No.
Doncs és una família bastant...
Estem molt malament, haurem de mirar a trucar.
És que a mi em sembla de l'equip al Murdoch.
També et dic que el dia a dia em dedico una mica a això. Quan arribo a casa, l'últim que vull veure també és true crime, a vegades.
Clar, tu què fas per desconnectar?
No, doncs les coses normals, fer esport, mirar sèries que no siguin de true crime, llegir llibres que no siguin de true crime.
Sí, això ho aconsegueixes?
Sí.
Segur?
Sí, home, sí. No, tot el dia amb el mateix, al final et canses.
Bueno, quedem-nos amb els Murdoch, no?
Sí, al final
família respectada.
Somies morts, al final, saps?
No, clar, ja m'imagino.
No, família Murdoch, era una família que és molt respectada, era molt respectada als Estats Units, un historial de fiscals, de juristes, d'una família allò rica, ben considerada, etcètera. Mm. Doncs el juny de 2021, el pare de la família, Alex Murdoch, va assassinar va trucar a la policia alertant que havien assassinat a trets la seva dona i el seu fill petit.
Déu-n'hi-do.
Total, que el 2023 el van condemnar a ell per haver comès aquest crim, exacte. Però ell no és el protagonista ben bé d'aquesta història.
Ah, no, i qui és el protagonista?
És el fill que va quedar viu, és a dir, tenia dos fills, doncs el fill gran va quedar viu. Doncs el fill gran, la història d'aquests Murdoch va donar peu a diverses sèries, dues a Netflix, una a HBO, n'hi ha moltes sèries sobre aquesta família. Doncs en una d'aquestes sèries es deixa entreveure que el fill, que es diu Buster Murdoch, doncs va assassinar un home el 2015. Perquè d'una manera la sèrie repassa tota la història d'aquests Murdoch, que tenen més antecedents i tots una família una mica complexa, i bàsicament va ser molt curiós perquè el judici del pare, quan el pare el condemna per assassinar el fill petit i la mare, doncs també la policia explica que una persona que havia mort molt a prop de la casa seu l'any 2015,
ai, ai, ai,
que en teoria el van atropellar, teoria, doncs no l'havien atropellat, sinó que l'havien matat. I després van començar la conspiració de que, i també la investigació policial, sí, de que el fill gran dels Murdoch era qui havia matat aquesta persona. Perquè també hi havia darrere un tema de relacions homosexuals, de si el fill era homosexual i que després era aquesta la seva parella, però com que la família era molt tradicional no l'acceptava, vull dir, una història una mica complexa. Si algú vol veure aquesta sèrie, la recomano. I total, que el fill doncs, ha denunciat la sèrie, perquè aquesta sèrie deixa entreveure que ell va matar aquest noi.
Yeah.
I també l'ha denunciat, i ara mateix estem en el mateix moment que la Cuerpo en Llamas. Hi ha una indemnització doncs, milionària, que Netflix i HBO també, i em sembla que també hi ha Paramount, hi ha diverses productores.
Que estan, clar.
Estan també a l'espera de judicialment què passa amb això.
Déu-n'hi-do. Per tant, s'estan instruint aquestes causes
Exacte.
Judicials.
I crec que és molt curiós això, que estem en un moment on n'hi ha moltes alhora, i és un fenomen nou. Mai havíem aconseguit, mai havíem arribat a aquest punt amb el true crime.
Anem pel darrer cas, que jo crec que també dèiem que el primer cas que ens ve al cap és Rosa Peral, però sens dubte aquests dies ben bé no és una sèrie, jo diria, clar, però no.
He fet trampes també al final, he fet moltes trampes.
No, avui. Però em sembla bé, perquè molts oients hauran pensat, ostres, quin tema d'actualitat tenim ara, que és el cas de Breton, no?
José Breton, exacte.
El seu cas és un llibre.
En el seu cas és un llibre, que recordem que es diu El Odio, és un llibre escrit per Luis G. Martín, que bàsicament, en aquest llibre explica les cartes que s'intercanviava amb Breton i les converses que ha tingut amb ell. El problema és que quan la mare dels fills que va assassinar José Breton, dels seus fills, és a dir, José Breton va assassinar els seus fills...
Això el 2011, no?
El 2011.
Va
ser, doncs quan la mare se n'entera que hi ha aquest llibre i que surten cartes on el pare, en teoria, confessa l'assassinat i explica com va ser i tot plegat, doncs la mare demana a la Fiscalia de Menors aturar la publicació del llibre per la protecció dels menors i el dret a la intimitat dels menors, que no estan, o sigui, estan morts, però vull dir per protegir-los. Total, la justícia acaba fallant que el llibre es pot publicar i es pot difondre, però l'editorial Anagrama decideix no difondre'l de moment, sine die. Per tant, ara ningú el pot llegir. No està a les llibreries,
però,
ni a les biblioteques, ni enlloc.
Com a curiositat, per Wallapop el trobareu per 400 euros. És a dir, periodistes que l'havien demanat prèviament, perquè a vegades, tu saps, Mercè, quan fem una entrevista, doncs
sí,
t'arriba el llibre abans que es publiqui. Doncs just havia coincidit amb aquest període, perquè tot això es va aturar el dia abans de la publicació. I és veritat que per Wallapop algunes persones que han aconseguit el llibre abans doncs el revenen per 400 euros.
De fet, ahir podíem llegir a La Vanguardia l'article d'una persona, d'un crític literari que l'ha llegit.
Clar, que ell l'ha llegit.
Exacte, i explicava... doncs que no el troba... Deia que no el troba un blanquejament de la figura de José Breton. És a dir, no troba que l'estigui blanquejant, l'autor.
Clar, però aquí a sobre és en aquest... O sigui, en el fil que tu estaves exposant, Cesc, a aquest debat molt interessant de repensar-nos si s'ha de donar detalls o no de crims tan cruels com és el cas de José Breton.
I més a menors. És a dir, crec que hi ha aquests dos elements. Donar detalls de crims tan cruels a menors i l'element de fins a quin punt... explicant o entrevistant-te amb una persona condemnada per assassinat o l'estàs blanquejant. Sí. Això és un dubte que els periodistes de successos també sempre tenim. És a dir, és molt menor mesura, però entrevistant el lladre multireincident l'estic blanquejant jo aquest cap de setmana. No. Jo espero que no i ho fem perquè no. Perquè creiem que tothom pot parlar i tothom pot tenir veu. Però, clar, és un debat delicat.
És un debat molt delicat. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Sí. De moment donem per tancat el rànquing d'avui i vinga, va, anem a la secció final. Qui ha triat avui les músiques? Crec que aquí hi ha hagut un...
L'Olma.
L'Olma?
Sí.
Sí. A veure, sonen bé. Potser la...
Tu t'agraden?
Sí, no, una mica antigues, però sí.
Mai diu, una mica antigues.
L'última no és antiga.
Però són clàssics, no?
També, sí.
Mira, jo no sé si aquesta música doncs encaixa prou bé amb la història en què tancarem avui la secció.
Sí, no, ja, podria ser una música més angelical, la que sonaria, però... per tancar la secció sempre intento pensar una anècdota, una historieta, alguna cosa que hagi passat recentment i que a mi, que jo me vaig apuntant certes coses que em fan gràcia.
Va.
Doncs avui he pensat, què puc fer perquè estàvem parlant de sèries.
Sí.
I m'ha vingut al cap després de les estafes dels actors. És a dir, l'estafa del Brad Pitt, també hi ha hagut l'estafa del Jason Momoa... Sí. Tot molt
el de... Momoa també l'han fet estafar, sí?
També, sí, sí. I després, pensant en això, em va venir al cap una història de fa un any, que és bastant curiosa, que és una... No sé si us recordeu. Una senyora molt, bastant gran que es deia Esperanza.
No.
Que una persona la va estafar dient-li que era Déu, que era l'Esperit Sant i que era la Verge Maria. Una persona espanyola, de Terol.
Sí.
Doncs un amic de la família, és a dir, una persona que els coneixia,
sí.
Doncs la va anar trucant fent-se passar per això.
Per Déu, per
l'Esperit Sant i després per la Verge Maria. I li deia que havia d'anar posant diners en un calaix, que era el calaix dels somnis, un calaix d'una botiga que regentava. I anar deixant els diners allà i va anar deixar, i va deixar, atenció a la dada, 300.000 euros.
Com?
300.000 euros va arribar a deixar-se la dona...
La gent.
I l'home va quedar condemnat, a 7 anys de presó per aquests fets. Per estafar.
Però un moment. I com és el moment que aquesta dona, l'Esperanza, pobra, es dona compte de que van ser els familiars... Tu saps això?
No, és a dir, sí, al final va comunicar a la família que havia perdut la pensió i havia datat.
No, i clar, és que...
I al final li va explicar a la família i la família doncs va dir, escolteu, però tu no et truca... doncs això. I això de tot això ve de que un dia aquesta senyora, que és molt creient, doncs va explicar als seus familiars que havia vist la Verge Maria somiant.
Ja. Yeah.
I després l'amic de la família se'n va enterar i va dir, ho aprofitaré. I això el va anar trucant-la i es feia passar per...
Hi ha gent molt dolenta.
Déu-n'hi-do. Això on va passar?
A Terol.
A Terol, has dit.
A Terol, sí. No gaire lluny d'aquí.
Ai, fill, bueno, Maideu, moltes gràcies. Escolta, estàs treballant amb les teves fonts policials, no?
Volem parlar de sèries, a veure si podem parlar de sèries també la setmana que ve una altra.
Sí?
No ho sé. Depèn del temps lliure que tinguin, també.
A veure si els faran treballar abans, ara. Bueno, escolta, també descansa tu, que també t'ho mereixes.
Sí.
Va, Cesc Maideu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Va, t'escoltem i et llegim al diari ara. Nosaltres que hi hem passat, ui, que és tard, 3 minuts a 11:45. Fem una petita aturada i ai, la pel·lícula avui. Perquè és que en tenim moltes ganes. És que és històric el que ha passat aquest cap de setmana. Anirem fins a Terrassa, a la seu del Club Egara, perquè l'hoquei femení del Club Egara doncs se n'han portat aquesta Copa de la Reina contra el totpoderós club de Campo Villa de Madrid. Ha passat aquest cap de setmana, com dèiem, i sens dubte doncs, és tot un fet històric. En parlarem avui amb Joan Vidal, que és l'entrenador de l'Egara femení. Ara tornem. La mía, pintadas medio mal en la pared. Sé que esta vez no vendrás a salvarme. Sé que esta vez saldré solo. Porque fuera hay cosas preciosas. Hamburguesas, el fútbol, mi madre. Mis amigos suman más que mis demonios.
Ràdio Estel. De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la Passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. el Rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara ho dèiem, ahir el Club Egara Femení d'Hoquei a Herba va fer història. Déu-n'hi-do, l'equip ha guanyat per primera vegada la Copa de la Reina davant del totpoderós Club de Campo Villa de Madrid. A més, ho ha fet a casa, davant de la seva afició, que les ha animat en tot moment de les ratllades. De Berta Muñoz va ser distingida també com la millor jugadora del partit, la Mariona Girabent, millor portera del campionat, i la Mireia Herrero, màxima golejadora. Així ho celebraven. Escolta, i aquesta hora que nosaltres tenim el goig de saludar en directe l'entrenador de l'Egara Femení, en Joan Vidal. Joan, què tal? Molt bon dia i felicitacions.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Joan, ja heu pogut digerir la notícia? Com va anar tot plegat?
Bueno, no encara, jo crec que encara estem tots una miqueta flotant.
Esteu flotant, no? No m'estranya, perquè això és històric, no, Joan?
Sí, 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 perquè és la primera vegada que el club obté aquest títol i, bueno, de la manera que s'ha donat, amb l'ambient que hi havia, bueno, va ser èpic, molt emocionant i, bueno, increïble.
Va ser increïble. Escolta, com ho vau celebrar, Perquè ara estàvem escoltant, no?, a les jugadores. Joan, entenc que va ser un esclat de felicitat.
Sí, sí, molt, molt fort en el moment, evidentment, doncs sentiments van aflorar per tot arreu,
sí.
I bueno, i es va celebrar doncs amb la gent que tant suport ha donat aquests 3 dies, doncs fins bastant tard al vespre, i bueno, i gent que jo crec que ha estat clau, perquè si jo penso que aquest mateix torneig jugat en un altre lloc sense el suport de la gent i de les famílies del club, doncs no hagués estat molt més difícil, perquè van donar una miqueta la força i l'energia que necessitàvem per guanyar-lo.
Clar, Joan, perquè posem una mica en context a l'oient. De fet, ara tu deies, vau jugar a casa. Explica'ns també això del shutout, no?, que són com, a veure, com els penals, no?, diguéssim, en el món de l'hoquei. I deies tu que, clar, el fet de quedar 4-3, ostres, és que fins al darrer moment, no?, aquesta emoció.
Sí, bueno, el shutout és una jugada específica del hockey, que és un 1 contra 1 de la jugadora contra la portera, i tens 8 segons per resoldre. I bueno, en aquest cas la final es va decidir per això, gràcies a la sang freda de les jugadores, a l'encert, i de la portera també, i bueno, encara ho fa més
èpic, no?, tot plegat.
Hi havia un silenci allà, com si s'hagués parat tot cada vegada que es tirava un, i després doncs l'esclat va ser absolut.
Joan, quines són, no sé si tens alguna arenga, no?, d'aquestes personals, no?, quines són les paraules, no?, que vas intentar transmetre a les teves jugadores, no?, en els moments finals?
No, anaven molt bé, és a dir, el partit era molt complicat i elles el van, penso, entendre molt bé. Van assimilar molt bé que defensivament s'havia de treballar molt, i estaven molt, 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 molt posades. Nosaltres una miqueta pues, acompanyem i reforcem aquella sensació bona que teníem del que elles estaven donant. I en l'instant final, amb el tema dels shootouts, doncs res, és més un tema quasi de mirades, d'intentar generar confiança, i va sortir bé.
Clar, va sortir bé, però és que estem parlant del primer títol nacional femení que guanya l'Ègara en tota la seva història. Què significa, no?, aquesta victòria per les noies i també per tu, Joan, com a entrenador?
Bueno, pels que hi som ara, significa moltíssim a nivell personal meu, doncs evidentment molt, per les jugadores d'ara, doncs, bueno, és una cosa que no oblidaran, però jo penso que també és un gran èxit de tota la gent que ha precedit el moment present, no? Tens la sort i la truita gira al teu favor en aquest cas, però anys enrere doncs el club ha viscut els seus moments, hi ha hagut gent, tant jugadores com entrenadors o entrenadores que han treballat molt, que han contribuït a que això hagi estat possible, no? Sense, i llavors al final jo crec que és molt just felicitar evidentment a les que han tingut l'acció directa ara, però és molt bo mirar enrere amb la gent que en els anys més passats més recents, però també s'ha d'anar més enllà, han lluitat per l'equip, pel hoquei femení del club i han contribuït a que ara es culmini amb això.
Clar, Joan, per què? Perquè ens puguem fer una idea. O sigui, quantes hores entreneu a la setmana vosaltres, l'equip, no? Quantes hores hi dediqueu?
A nivell físic en el camp, doncs entre 3 i 4 dies al vespre, de la fase de la temporada, doncs, en aquest cas en el primer tram de l'any en fèiem 4, en la segona part en fem 3, que són sessions de 2 hores i mitja o 3. Elles després tenen un treball que han de fer de gimnàs i pel seu compte, i després hi ha els caps de setmana el partit. O sigui, a nivell físic és això, després hi ha molta part de gestió, també d'anàlisis a nivell dels entrenadors, doncs, d'hores de vídeo, d'analitzar rivals, analitzar-te tu mateix. Bueno, hi ha moltes hores. Elles pues, entrenen dur, s'han de cuidar, sacrifiquen moltes coses. Els caps de setmana, doncs, evidentment, estan molt hipotecats, hi ha viatges. Per això també la satisfacció és tan gran, no? Perquè és una gran dedicació en un esport que és pràcticament amateur.
No, i què significa portar la samarreta de l'Ègara, no? Joan, jo no sé si tu has jugat també. Has estat jugador o no?
Sí, jo havia jugat molts anys, però jo no sóc, diguem, fet a l'Ègara. Jo estava en un altre club i a l'Ègara he estat aquests 3 anys. Aquest és el tercer any.
I com és jugar? I formar part de l'Ègara? Perquè jo sé que jo sóc conscient de que sou més que un club, eh?
Sí, és difícil de descriure, i jo que, bueno, que vinc de fora, doncs...
D'on venies tu, Joan? De quin equip venies?
Algú de Sant Cugat, del Júnior.
Vale.
És una cosa que, bueno, que està molt a dins, no? És un club que viu molt apassionadament el hoquei, hi ha un sentiment molt fort, i que crec que això és el que li dona aquesta màgia i aquesta fortalesa, i que aquest intangible, jo que allà sí. Segur que ha contribuït molt al desenllaç d'ahir, segur.
Doncs, Joan, enhorabona, felicitacions. Nosaltres som conscients de que vau fer màgia, realment, perquè també, no sé si preguntar-te també per la delegada de l'equip, si va tenir alguna cosa a veure o no.
Bueno, la Marta i la Mont, que són les dues delegades, sí. Molt tenen a veure, moltíssim tenen a veure, perquè una cosa és el camp i el que fa el jugador tàcticament o tècnicament, però després en un equip ja quasi és més important tot el que ho envolta, no? La resolució de conflictes, els reforços, bueno, tota aquesta part
que
estan a les seves mans en bona part i que ho fan tan bé que mira com hem acabat.
Mira com hem acabat. Bueno, nosaltres som conscients perquè també van tenir una bona jugadora com és la Marta Hark al nostre equip i sabem tot el potencial i el talent que té. Per tant, Joan, moltíssimes gràcies. De debò, eh? I felicitacions. No, de debò. A seguir gaudint. Jo no sé quin és el pròxim repte. No sé si és colar-se a la Final Four. Joan, sou a pocs punts, m'han dit, per aconseguir-ho.
Sí, estem a prop i el pròxim repte és ja aquest diumenge, que no tenim ni aquesta setmana de descans, que ens hagués anat una mica bé,
sí.
Però, ja demà ja entrenem i, i és clau el partit d'aquest diumenge per seguir aspirant a ficar-nos en aquesta Final Four.
Vinga, Joan, doncs molts ànims, molta força, a veure què passa diumenge, segur que ho aconseguireu, i de moment gaudiu, ni que sigui avui, d'aquesta victòria històrica de l'hoquei herba del Club Egara femení en aquesta Copa de la Reina. Enhorabona, com dèiem, Joan, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Vinga, va, 11:45, res, fem una petita aturada després de saborejar aquesta victòria de l'Egara femení, i després és hora de l'entrepà, que ja tenim gana. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'entrepà del matí a Ràdio Estel. El moment per fer un most d'actualitat. O no?
Mata una uja, de què va l'atrapa avui?
De majestuositat.
Ara.
De creativitat.
Molt bé.
D'elegància. D'innovació. Parlem de, atenció, tot un símbol, la Torre Eiffel.
Perfecte.
Les amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Justament avui, París celebra aquest aniversari, el de la inauguració de la Torre Eiffel, 135 anys, i no sé si ho sabíeu, però en plens preparatius per l'exposició universal del 1888, Barcelona va tenir a les seves mans l'oportunitat d'acollir aquesta icona estructural de Gustave Eiffel. Una torre de 300 metres que havia de ser temporal, com la de París, però que finalment va quedar-se a França per sempre. Mentre el món admirava aquest nou símbol de la modernitat, Barcelona optava per l'Arc de Triomf i un camí més apropat cap al modernisme. Avui, 135 anys després, estem contents de saludar l'historiador David Martínez, periodista i creador del fantàstic blog Històries de Barcelona, perquè ens expliqui una mica aquest punt d'inflexió d'aquesta història urbana entre Barcelona i la Torre Eiffel. David, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolta una cosa,
Moltes gràcies.
Gustave Eiffel va presentar, no, si no ho tenim mal entès, aquest projecte a Barcelona al 1886, quan la ciutat estava immersa en els preparatius de l'exposició universal. No és això?
Ara t'haig d'aixafar una mica, però no està del tot clar, això.
Ah, val.
No està del tot clar. No hi ha realment una constància. Aquesta història s'explica, però realment no està clar que Eiffel presentés el projecte a Barcelona, que és cert que el 1888, és a dir, un any abans de París, doncs va fer l'exposició. L'exposició de París coincidia, diguéssim, amb l'aniversari de la Revolució Francesa, i es va fer el 89, i la de Barcelona el 88. Llavors sí que s'explica aquesta història de qui Eiffel l'havia ofert a Barcelona, però realment no tenim una constància que això fos així.
Però,
sí que és veritat... Sí. Digue'm, perdona.
No, que t'anava a dir que tu evidentment és l'expert i evidentment, però quan tu cerques una mica d'informació sobre el tema, sí que hi ha molts articles explicant la història.
Sí, no sé per què, diguéssim, hi ha aquesta versió, però sí que és veritat que oficialment no tenim una constància. El que sí que és cert és que a Barcelona, per l'exposició del 88, es van plantejar una torre que havia de ser semblant, molt similar a la Torre Eiffel. Però el primer projecte que sabem no és el d'Eiffel, sinó que és el d'un altre francès que es deia la Pierre, i volia fer com una mena de Torre Eiffel, que li volien dir la Torre Comtal, i que era una torre d'uns 200 metres, però hem d'imaginar-nos una estructura similar a la Torre Eiffel, però de fusta. Perquè, clar, la idea era que es pogués desmuntar un cop acabada l'exposició. I després l'arquitecte, diguéssim, municipal de Barcelona va fer una nova versió d'aquesta torre, que era molt similar, també de fusta, però amb la part de dalt, diguéssim, de ferro. I aquesta torre, la Torre Comtal, que havia de ser com la Torre Eiffel de Barcelona, havia d'anar a la Ciutadella, que és el recinte on es va fer aquesta exposició del 88. I que finalment no, l'exposició es va fer, diguéssim, la torre no es va arribar a construir.
El que sí que es va arribar a construir és, en aquest cas, l'Arc de Triomf, que va ser també per aquell moment, no?
Correcte, sí, l'Arc de Triomf de Vilaseca, que es va construir com a gran entrada, era el gran monument, diguéssim, d'entrada, era la porta. Hem de pensar que a l'exposició s'entrava, doncs, això, per on hi ha l'Arc del Triomf, al final del passeig de Sant Joan, hi havia aquest arc triomfal, doncs, que es va fer com a porta d'entrada, on hi havia les tanques d'entrada, diguéssim, al recinte de l'exposició, que llavors seguia cap a la Ciutadella. Sí, Barcelona, diguéssim, que al final el gran monument que va fer va ser l'Arc del Triomf, juntament amb un altre que jo crec que a vegades no tenim molt present, que també és el monument a Colom, doncs que també no està dintre el recinte de l'exposició, però que va ser un altre gran monument que es va construir per l'exposició universal.
No, evidentment, a Barcelona anem, jo crec que ben farcits de monuments, de llocs emblemàtics, que bé podríem fer, no?, aquesta competència a la Torre Eiffel. De totes maneres, jo ara et plantejaré una cosa respecte a Barcelona, Torre Eiffel, Barcelona, París. Clar, jo, evidentment, és un símbol, no?, pensem en París i sempre, o en França, i sempre pensem en la Torre Eiffel. Però, clar, aquí a Barcelona tenim, per exemple, la Sagrada Família, que jo crec que com edifici artístic, com cultural, com fe, inclús, com estètic, per mi supera. O com ho veus tu, aquesta petita rivalitat? Tu creus que la Sagrada Família mundialment és una icona com la Torre Eiffel o no?
Sí, jo crec que... Això és difícil de dir, però jo crec que ara mateix... amb una lliga, diguéssim, competiríem més o menys al mateix nivell, no? Jo crec que la Sagrada Família, sí, rivalitza a nivell icònic amb la Torre Eiffel, segur, i amb alguns monuments d'aquest nivell, segur. A més, els milions de persones que venen cada any a veure. I és curiós, perquè potser si tu mires 30 anys enrere, sí que potser la Sagrada Família encara no tenia aquest... aquesta capacitat tan icònica, però inclús per Barcelona no era tan simbòlic com s'ha anat convertint en els darrers anys, que jo crec que... és difícil de dir, però jo crec que com a mínim sí que està al mateix nivell que la Torre Eiffel, segur, com a nivell icònic, com a referent, conegut arreu del món, seguríssim.
Clar, pel que he estat mirant, imagino que aquestes torres... aquests monuments que es volien construir, tot i que no estigui clar que Gustav Eiffel participés, no, d'aquesta iniciativa, però sí que hi havia iniciatives similars per aquesta exposició, costava més o menys 1,5 milions de francs, l'equivalent a uns 5 milions d'euros d'avui. Clar, a mi em semblen molt diners per aquella època. Això, com anava l'economia en aquella època?
Mira, el que us deia al principi, que diguéssim que va haver-hi una proposta d'una torre comtal que podria ser com la Torre Eiffel de Barcelona, clar, això al final no es va fer, tot i que havien de ser desmuntables, precisament per un tema econòmic. Vull dir, el principal problema va ser econòmic, no es va poder fer perquè no es podien assumir, i hem de pensar que l'exposició del 88, que per Barcelona va ser un gran èxit, i al cap d'uns anys se'n va fer un altre, el 29, clar, hem de pensar que una exposició universal aleshores era el màxim que es podia fer una ciutat. Avui ens sona com una cosa molt antiga, però en aquell moment una exposició internacional universal era el màxim que podia fer una ciutat. I Barcelona li va donar molt prestigi i li va donar una gran dosi d'autoestima, però també és veritat que va perdre molts diners amb l'exposició. Realment va suposar un gran dèficit, i això que algunes obres doncs no es van poder, com les torres aquestes, no es van poder aixecar perquè resultaven massa cares. És a dir, vull dir, sí. Bé, els grans esdeveniments sempre acaben, donen per una banda molt prestigi, però acaben deixant un deute important municipal. Mm.
Clar, no és com ara, evidentment, que la crida mundial ante qualsevol esdeveniment amb catxés, i pensant, per exemple, en els Jocs Olímpics, no? Que,
sí, clarament.
Que ara, doncs hi ha autèntiques bufetades per agafar els Jocs Olímpics, perquè, evidentment, és un ingrés i a la vegada, és a dir, és una despesa i a la vegada tens els ingrés. Clar, aquí el que em crida l'atenció, parlant de la Torre Eiffel, també el seu arquitecte, el seu dissenyador, el Gustav Eiffel, jo no sé si va anar directament a París a oferir el projecte o es va oferir a altres ciutats europees. Tu d'això saps alguna cosa, David?
Jo això no és això de que no està molt clar. El que sí que sembla és que a l'any ja cap al 85-86 ell ja ho encarava cap a París i ja hi ha una presentació on ell ja ho ven doncs com un símbol, això que dèiem, de l'aniversari, del centenari de la Revolució Francesa, i ja ho venia com un símbol. Si en un principi ho va concebre com a tal o va intentar vendre alguna altra banda, no tenim la constància. Documentalment, no hi ha cap document que ens pugui afirmar al 100% que el va oferir, que ho va oferir a Barcelona o a d'altres ciutats. Llavors, aquí, que hi hagi aquesta història, diguéssim, però que és més oral i més llegendària, potser, que la va oferir a Barcelona i altres ciutats, però no la podem acreditar del tot, i fins que no ho puguem acreditar del tot, doncs no podem donar per bona.
Sí que és cert, no?, que Barcelona en aquella època era una mica el bressol del modernisme, probablement com a concepte urbanístic, com a concepte arquitectònic, l'Arc de Triomf, doncs, encaixava millor, no?, en el que era l'estil de la ciutat.
Sí, i a més Barcelona té una característica que segurament encara, jo crec que encara té ara, que és una ciutat baixeta. Vull dir, no és una ciutat de grans construccions, de torres molt altes.
Sí.
I això és una característica que tenia en aquell moment, i segurament ara encara estem una mica més acostumats, perquè, per exemple, la Sagrada Família ja és molt alta. Mm. Però en aquell moment, clar, no hi havia construccions molt altes. Una torre de 200-300 metres, sí. Clar, això hauria sigut... Era un gran impacte en aquella època. Llavors, l'Arc del Triomf jo crec que encaixa més amb aquest estil, sí, més a la ciutat, més no tan alta, no? No tan créixer en alçada, sinó més baixa, però diguéssim més artística, més modernista, potser, que no tant un edifici, que no una torre, que potser no acabava d'encaixar i que al final, doncs, no s'acabaria fent. Mira, ni la Eiffel ni cap de les altres.
Sí, sí, sí que és cert que igual no tenim aquesta percepció d'entrada, no?, sobre la Sagrada Família, parlant d'aquesta dicotomia, no?, Sagrada Família, Torre Eiffel, però quan observes la ciutat des d'un punt alt, des de la muntanya o des d'un punt o des de Montjuïc que pots veure, no?, doncs sí que és cert que veus claríssimament que és una ciutat baixeta i com la Sagrada Família destaca absolutament, no? És com, tens la sensació que és més gran, més alta, des de lluny, quan ho veus en perspectiva, que per se.
Sí, no, clarament, si pugeu al turó de la Rovira i trobeu un forat entre els turistes, allà, el que li diuen els búnkers del Carmel, es veu molt clarament, que jo crec que una mica aquesta era la intenció original, no?, d'en Gaudí, doncs, que fos un edifici clarament molt visible, és que és un edifici molt rotund i que realment marca molt la imatge de Barcelona, perquè Barcelona, si hagués crescut en alçada, com han crescut moltes ciutats, doncs segurament no destacaria tant. El creixement més de Barcelona potser és més a la zona avui en dia del que en diuen el 22 de Roba, el Poble Nou, però que evidentment no arriba a l'alçada de la Sagrada Família, que és, ha de ser l'edifici més alt de Barcelona, se suposa, l'any que ve. Doncs clar, sí, clar, destaca moltíssimament per damunt de tota la resta de la ciutat.
David, a tu t'agrada la Torre Eiffel? Creus que és per tant?
A mi m'agrada, però em pregunto si m'agrada per Barcelona o...
No,
per...
tu penses que és per tant aquesta càrrega icònica que té? Perquè al final, no sé.
És una torre de ferro, no?
Sí, exacte.
Jo crec que al final, no?, tots assumim aquests símbols com una cosa... Bé, jo crec que en el seu moment és un cert prodigi d'enginyeria, no? Mm-hmm. Potser avui en dia, clar, no ho seria tant. També hem de situar les coses amb el... amb el seu context històric. I avui en dia no ens ho sembla tant, però en aquell moment, bé, és una icona, i al final totes les icones, doncs bé, està bé.
Està
ens agrada
bé,
més la seva família. Ens agrada més la seva
família.
A mi,
família, no? A mi
encara,
sí, a
encara,
mi
que,
sí.
David, encara que generi tanta polèmica a vegades, però vaja.
David, moltes gràcies per valorar aquest aniversari de la Torre Eiffel i per parlar-nos d'aquesta història. Mil gràcies.
Un plaer, igualment.